Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
Males perspectives abans d'acabar l'any. L'Hospital de Sabadell continua per sobre del centenar de pacients hospitalitzats, una situació que tensa el centre sanitari i que el podria fer entrar en crisi si augmenten molt els casos de coronavirus arran de les trobades de Nadal. També preocupa la situació a les UCI, amb 23 persones en estat crític o semicrític. L'epidemiòloga de l'Hospital Sant Pau i professora de la UAB, Teresa Puig, alerta de l'horitzó que ens esperarà a inicis del 2021.
Però preocupa perquè, evidentment, per el que dèiem de les xifres, del temps que passarà, evidentment, l'impacte que acabarà tinguent acabarà repercutint en el mes de gener. I el mes de gener és un mes que preocupa molt perquè serà reflex de tot el que haurà passat aquest temps. Per tant, és un, a la vegada que tenim llum en el tema de la vacuna, tenim molta preocupació en el tema del que passarà al gener. I, evidentment, sí que presenta la previsió és que si seguim aquest ritme i encara hem de passar, encara queden uns dies que segurament aquest impacte augmentarà.
Tampoc són del tot positius els pronòstics econòmics. El sabadellenc Joan B. Casas ha explicat al Cafè de la Ràdio que no es recuperaran els índexs del 2019 fins d'aquí a un parell o tres d'anys. Tot seguit l'escoltarem, ara repassem els altres temes del dia.
Titulars.
Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Pere.
Temporal Glòria, ascens del Sabadell, reobertura del cas Jubany. Hi ha notícies més enllà de la pandèmia.
Repassarem els moments més destacats d'aquest 2020 en un reportatge que ha elaborat la Núria García. Des del primer cas de coronavirus a la ciutat fins a la primera vacuna que es va posar diumenge passat. Però també recordarem altres moments destacats de l'any com l'anunci del tancament de la planta de Nissan a Montcada o les inversions milionàries al Parc Taulí.
I encara hi ha cultura, l'Orquestra Simfònica del Vallès manté el concert de valsos i danses.
El podrem escoltar aquest cap de setmana a la Faràndula i inclourà les tradicionals peces de Johann Strauss fill, però també peces modernistes i de quilòmetre zero. Les representacions seran dissabte i diumenge a les 7 i a 2:15 del migdia.
I el Centre d'Esports ha realitzat aquest matí l'últim entrenament del 2020.
La plantilla no tindrà cap dia de descans i seguiran la posada a punt pel partit de dilluns contra el Girona. A partir de les 2 a l'Hotel Suís, entrevista a un dels herois de la Sens del Sabadell, el porter Ian Mackay.
Ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora aquí, al Notícies Migdia de Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Onze graus ara mateix a la ciutat, dia serè, dia clar. En Sergi Gallego ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Predomina el cel serè o poc ennuvolat i l'ambient és fred a bona part del país. El termòmetre es mou entorn dels 8 i 13 graus al litoral i al prelitoral i entre 3 i 8 graus a la resta, amb algunes glaçades encara a baix del Pirineu. Aquesta tarda la nuvolositat es farà més abundant i compacta d'oest a est i quedarà molt ennuvolat o cobert arreu, sobretot al quadrant nord-oest, a causa d'un front que portarà a més precipitació a qualsevol punt del territori, principalment al terç nord, amb una cota al voltant de 900 metres. A més, per la nit de Cap d'Any la temperatura baixarà i també ho farà la cota de neu a l'interior, on s'espera que nevi a partir de 600 metres. Fins i tot localment podrà baixar fins als 400 metres a la Catalunya central i a l'altiplà central. La resta del dia de demà es mantindrà inestable fins a migdia, quan s'obriran clarianes, tot i que hi haurà la possibilitat d'algun ruixat al sector central del litoral i del prelitoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem que hi ha certs problemes per circular a la B-140 a Santa Perpètua de Mogoda. Hi ha una calçada restringida que perquè s'està reparant una barrera de seguretat, això provocaria alguns problemes en aquesta via, la B-140, cap al centre de la ciutat. També podem conèixer l'estat del transport públic, ens ho explica en Borja Mariano. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Des del Centre d'Informació de Transport Metropolità. Doncs hem de parlar d'una incidència a Rodalies de Catalunya. En aquest moment, a la línia R4, els trens que circulen en sentit sud estan registrant retards que poden superar els 15 minuts per una incidència al subministrament elèctric entre l'Hospitalet i Castellbisbal. D'altra banda, recordar que per reajustos de servei per Nadal, la línia R7 no dona servei i la línia R8 circula al 50%. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. Finalment, destacar que aquesta nit de Cap d'Any, metro, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen fins a la 1 de la matinada. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Borja. Molt bon dia. Passen pràcticament 6 minuts a 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El 2020 acabarà la ciutat amb 112 ingressats per coronavirus al Taulí, una xifra que no baixa des de fa setmanes i que suma cada dia més pressió a la unitat de cures intensives i semicrítics. Ara mateix, 23 pacients es troben en aquestes unitats. Aquesta situació de base preocupa els professionals sanitaris, ja que preveuen un augment de casos en els pròxims dies derivats de les celebracions de Nadal. Un increment que podria portar a pau als centres hospitalaris a una situació crítica.
En efecte, si ho ha alertat el Cafè de la Ràdio, l'epidemiòloga de l'Hospital Sant Pau i professora de la Universitat Autònoma, Teresa Puig. La facultativa també ha assegurat que els hospitals fan tot el possible per preparar-se per la tercera onada, però no ho poden fer sols.
Els hospitals estan a punt. Els hospitals, evidentment, es preparen per poder donar resposta. S'estan preparant ja per el que s'està veient les tendències, però és evident que això ha d'anar acompanyat, no només els hospitals s'han de preparar, sinó que és importantíssim apel·lar a aquesta responsabilitat, sinó tenim les mesures de que només ho podem fer col·lectivament i tots nosaltres, de minimitzar les interaccions socials. És l'única manera. Ara hem d'esperar, ja tenim la vacuna, d'aquí un temps si aconseguim aquesta immunitat de grup, però ens falten mesos encara.
Puig s'ha mostrat crítica amb les mesures en vigor aquest cap d'any i considera que haurien de ser molt més restrictives per reduir el risc de contagi i evitar un increment de casos durant el gener. Cal recordar que el Procicat va decidir allargar les mesures implantades durant el Nadal fins al 4 de gener. Això significa que els sopars hauran de ser d'un màxim de 10 persones de dues bombolles diferents i que es podrà sortir de la comarca en cas de visitar un familiar o de tenir una nit d'hotel. El toc de queda serà aquesta nit fins la 1 de la matinada.
I precisament el Taulí ha explicat en les últimes hores que 3 de cada 4 pacients ingressats al centre sanitari des de l'inici de la pandèmia han necessitat el suport del Servei de Medicina Física i Rehabilitació per recuperar el seu dia a dia amb la màxima normalitat possible. Per fer tot aquest tractament, el servei compta amb un gruix de professionals de diferents disciplines. Nanda Caballero és la responsable del servei.
Però realment treballem conjuntament per intentar que la persona facilitar-li, mantenir la seva funció i sobretot que retorni a casa seva amb la màxima funcionalitat possible i que les seqüeles o la discapacitat que pugui tenir al final sigui la mínima possible.
El servei treballa per millorar la part motora i respiratòria dels pacients, però també es fixen les necessitats diàries dels malalts que les seqüeles del coronavirus compliquen i busquen els mecanismes per fer-los la feina més senzilla. A banda de l'atenció que es fa durant l'hospitalització, es fa un seguiment dels pacients que surten de l'hospital. Un d'ells és l'Eduard Ribas.
I ara, des de mitjans de juliol, vinc a aquest servei 3 cops per setmana, I realment estic molt bé, perquè vaig entrar que anava molt coix, que anava molt adolorit, que tenia realment, que em cansava molt, que encara estava molt, molt dèbils per la Covid, però porto des de que estic fent aquest entrenament tan intens, realment em recupero molt bé, cada vegada tinc més força, cada vegada no camino menys coix, vull dir que estic realment molt agraït.
Des de l'inici de la pandèmia, a Sabadell s'han declarat 10.992 casos positius de coronavirus i 454 morts. I així és com aquest 2020 passarà la història, sens dubte. Una pandèmia i una crisi econòmica que li venen al darrere, que han marcat els últims 12 mesos i ho continuaran fent. Però al marge del coronavirus a la ciutat han passat moltes més coses. El pas del temporal Glòria, la reobertura del CRIM d'Helena Jubany, les últimes inversions anunciades per al Taulí o en l'àmbit esportiu, l'ascens a segona del Centre d'Esports Sabadell són alguns d'aquests exemples. Aquest és el resum de l'any que ens ha preparat la Núria García.
22 de gener. El temporal Glòria causa estralls. El pas de la borrasca deixava un balanç d'una setantena d'incidències pel vent i la pluja com desperfectes a la via pública i també als passos del Ripoll, caigudes d'arbres o talls de carreteres. El govern municipal va xifrar els costos de la tempesta al voltant dels 250.000 euros.
7 de març.
El virus fa les primeres passes a Sabadell i es confirma un primer positiu de coronavirus d'un membre de la direcció del Parc Taulí. A partir d'aquí, contagis en cadena entre 4 professionals del Taulí i aïllament preventiu de 45 treballadors del centre sanitari.
14 de març.
El govern espanyol declara l'estat d'alarma per contenir l'avenç del coronavirus, que va en augment en nombre de casos. Pedro Sánchez és cap de l'executiu espanyol.
En el dia de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país.
En un primer moment s'aplicarà per un període de 15 dies i només estaran permesos els desplaçaments de primera necessitat, com anar a comprar o a la feina. També es tanquen les escoles. A la ciutat, el 17 de març, es notifiquen les 5 primeres morts per Covid-19 a l'Hospital de Sabadell. Les setmanes posteriors, el nombre de positius va a l'alça sense aturador.
28 de març.
S'anuncia un confinament total de l'Estat amb la paralització de l'activitat dels treballadors no essencials fins al 9 d'abril, inclosa la Setmana Santa. L'executiu de Pedro Sánchez anuncia que els empleats rebran un permís retribuït per aquests dies i avisa que hauran de recuperar les hores posteriorment. L'endemà s'anuncia l'habilitació de la pista coberta d'atletisme com a hospital temporal amb capacitat per a 250 llits. Marta Farrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Poder alliberar d'aquests llits a l'hospital Taulí i, per tant, doncs, poder fer aquest famós drenatge i quan arribi doncs, aquest pic d'aquesta curva, doncs, evidentment poder estar el millor preparats.
3 d'abril.
El Taulí assoleix el pic màxim d'ingressats per coronavirus de la primera onada de la pandèmia, amb 638 malalts a l'Hospital i l'Hotel Verdi, que s'ha medicalitzat per descongestionar el centre sanitari. En paral·lel, els operaris continuen treballant per habilitar la pista coberta com a hospital temporal. L'equipament ha estat a punt per acollir pacients des del 9 d'abril, però mai s'ha arribat a obrir. La idea és que es mantingui com a màxim fins al 30 de juny.
4 de maig.
L'inici de la desescalada. Sabadell entra en l'anomenada fase 0, que implica, entre altres, l'obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients. La desescalada culmina el 18 de juny amb l'entrada a l'anomenada nova normalitat, on es mantindran algunes restriccions fins al 25 de juny.
28 de maig.
Nissan anuncia el tancament de les 3 plantes que té a Catalunya, una d'elles a Montcada i Reixac, que donen feina a més de 2.500 persones. Després de 3 mesos de vaga indefinida, la plantilla aprova l'acord definitiu per l'ERO al mes d'agost. El tancament definitiu de les fàbriques està previst per a finals de 2021, un any més tard del previst inicialment per la multinacional japonesa.
17 de juliol.
Sabadell es queda sense festa major. Malgrat els intents del govern municipal per mantenir-la amb un canvi de format, l'augment de nou dels casos de coronavirus obliga l'executiu a fer marxa enrere. Marta Farrés, alcaldessa.
Hi ha una festa major molt petita, molt diferent, molt ajustada als barris, però ens sembla doncs, que amb les últimes dades que estem veient al nostre entorn, doncs, que el més prudent és no agafar, en aquest cas, doncs, cap tipus doncs, de risc i, per tant, encara hi som a temps de poder parar màquines i, per tant, doncs, finalment ho hem decidit així.
La suspensió dels actes previstos per al setembre se suma a la cancel·lació de les festes majors de barris i de l'Aplec de la Salut, que se celebra el mes de maig.
De juliol.
El Sabadell assoleix l'ascens de segona.
Servirà i en Macai està tota la banqueta de peu. Vinga, va, fot-li, que això s'ha d'acabar. Sabadellencs i arlequinats, poseu-vos de peu, s'ha acabat! S'ha acabat! S'ha acabat! El Sabadell torna a ser equip de futbol professional!
Després d'un play-off cardíac passant d'eliminatòria a la tanda de penals en dues ocasions, els homes d'Antonio Hidalgo es van imposar 1-2 al filial del Barça Marbella gràcies als gols d'Aleix Coc i Néstor Querol. En tan sols una temporada, el centre d'esports va passar d'estar a punt de baixar a tercera i desaparèixer, a tornar al futbol professional i a tenir uns comptes sanejats.
3 d'agost.
Un jutjat de Sabadell reobre la investigació per la mort d'Helena Jubany a Sabadell el 2001, després de les noves proves aportades. Benet Salelles és l'advocat de la família.
D'aportar nous elements dels quals el jutjat no disposava en el moment en què va dictar la resolució d'arxiu. Són nous elements de prova, alguns documentals, d'altres testificals, d'altres de tipus més pericial i tècnic, vale, que el que fan és qüestionar d'arrel les declaracions que els diferents intervinents van tenir en la fase d'investigació i que, al nostre entendre, doncs, desmunten i enderroquen les coartades dels principals sospitosos.
La jove bibliotecària de Mataró va ser trobada morta en un cel obert després de 2 dies desapareguda. La investigació inicial no va poder demostrar l'autoria del crim, que es va acabar arxivant el 2005.
14 de setembre.
El retorn a les aules després de mig any amb classes virtuals per la pandèmia. La situació a les escoles s'ha mantingut estable amb un pic de 110 grups escolars confinats al mes de novembre. La xifra representa només un 5% del total de classes arreu de la ciutat.
8 de desembre.
Es compleixen 30 anys de l'assassinat de 6 policies nacionals a mans d'ETA. La banda terrorista va fer explotar un cotxe bomba al pas d'un furgó policial pel carrer Josep Aparici de la Creu Alta. Sabadell va homenatjar els morts en un acte passat per aigua el 18 de desembre. El monòlit en recorda les víctimes del terrorisme que hi ha al Parc Catalunya. Antonio Marcos és fill d'un dels agents assassinats.
Les úniques paraules que retumbaven en mi una i altra vegada eren: ¿por qué mi padre? Si él es policía, él es uno de los buenos, él nunca ha hecho nada mal a nadie, ¿quién querría hacerle daño? Eran los pensamientos de un niño inocente que de forma repentina tuvo que hacerse mayor.
Amb motiu de l'efemèride, Ràdio Sabadell estrena el documental La firma d'ETA, que podeu recuperar al portal web de l'emissora.
17 de desembre.
El Departament de Salut anuncia una inversió de 40 milions d'euros al Taulí per dotar-lo de 105 llits nous, 6 quiròfans més i una vintena de llits d'UCI. Una injecció econòmica a 4 anys vista. L'endemà, la Conselleria també confirma la construcció del tan reclamat Hospital Comarcal Ernest Lluch, a Montcada. El nou equipament hauria d'estar enllestit el 2025.
27 de desembre.
Marina Benavent, de 84 anys, és la primera dona en vacunar-se contra la Covid-19 a Sabadell.
Estic molt contenta de que aquesta vacuna hagi pogut arribar i que sigui la primera que me la posen, sobretot per totes les persones que necessiten que marxi aquest virus que tenim, que no sabem d'on ha vingut, però que ha deixat a molta gent en el cementeri, en les famílies arruïnades i sobretot, ha deixat el país fet una merda.
Un dia històric i que obre un bri d'esperança per encarar el 2021 amb més força.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 2. Més coses, la policia municipal desplegarà un dispositiu especial per avui a la nit durant aquesta nit de Cap d'Any. El pla s'ha preparat pensant en les circumstàncies especials i les mesures vigents establertes per les autoritats.
El tinent d'alcaldessa i regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez, ha explicat que aquest any no només realitzaran controls des de la 1 fins a les 6 de la matinada, sinó que també fins a les 10 del matí.
Per aquest any posarem el dispositiu a partir de la 1 de la matinada i continuarà a partir de les 6 de la matinada, perquè en les reunions que hem fet de coordinació s'ha detectat que segurament hi ha molta gent que allargarà la festa de Cap d'Any fins a les 6 de la matinada per agafar després el cotxe, i per aquest motiu nosaltres hem implementat un dispositiu que anirà de les 6 també fins a les 10 del matí per intentar donar sortida a tota aquesta situació, perquè creiem que tindrem més circulació de la que calia.
Els controls, els agents municipals vigilaran tant pel compliment de les restriccions de mobilitat com la conducció i les taxes d'alcoholèmia.
I pel que fa al 2021, sembla que l'economia catalana i espanyola no es recuperaran l'any que ve als nivells de l'any passat, sinó que haurem d'esperar fins al 2022 o al 2023. Així ho ha alertat l'economista sabadellenca Joan B. Casas, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, en una entrevista al programa El Cafè. Com indiquen tots els informes de les patronals, la petita empresa i els autònoms seran els que ho tindran més complicat per remuntar la crisi econòmica derivada de la pandèmia. En canvi, el sector industrial o de les noves tecnologies es recuperarà més fàcilment.
Casas ha fet balanç econòmic de l'any 2020, que avui deixarem enrere, destacant la caiguda del producte interior brut, que ha estat del 14% al conjunt de l'Estat, o l'increment de l'atur. Ara bé, ha apuntat que el principal problema és el dèficit públic que ha generat la crisi.
I sobretot també amb dos elements dels comptes públics que tindran repercussions a mig termini i repercussions serioses, no? Un que és el dèficit públic. El dèficit públic, pensem que amb xifres doncs estem parlant d'un dèficit de 150.000 milions al conjunt de l'Estat, i també un increment del deute que es situarà perfectament cap al 120% del PIB, no?
Per això ha augurat que en un any no n'hi haurà prou per recuperar-se de la crisi i creu que els brots verds no arribaran fins al 2020 o 2023. Per Casas és clau que s'inverteixin correctament els 140.000 milions que arribaran d'Europa. Apunta que s'han de fer més competitives les empreses, per exemple, apostant per la digitalització, de manera que siguin més fortes per superar noves crisis.
10 minuts per les dues, repassem altres notícies en un format més breu. Els candidats de la llista de Junts per Catalunya són a la ciutat un cop més, recollint avals per la seva candidatura al Parlament.
Els membres del grup municipal de Junts per Sabadell acompanyen el número 2 a la llista per Barcelona, Joan Canadell, i a l'alcaldessa de Vic, Anna R, al passeig de la plaça Major. Canadell es mostra content amb la recollida.
La veritat és que el ritme de recollida de signatures està sent molt bo a tot el país. Portem ja des de diumenge, per tant, 5 dies, el cinquè dia. Portem més de 15.000 signatures ja recollides en aquest moment, però la veritat és que el ritme és molt bo. I sobretot l'estat d'ànim de la gent que ens ve a donar suport. Jo el que més m'ha sorprès és que cada dia que passa veig un estat d'ànim fins i tot més positiu, no?
Canadell considera que la proposta presentada, la candidata a presidenta Laura Borràs i el mateix procés de primàries han deixat els seus avaladors satisfets.
I a partir d'avui, els nens i nenes de Sabadell ja poden lliurar la seva carta als Reis de forma telemàtica.
El dispositiu s'ha posat en marxa al web de l'Ajuntament, sabadell.cat, a través del qual els més petits poden fer arribar les cartes a ses majestats. A més, els nens i nenes poden escollir si volen que Melcior, Gaspar o Baltasar els enviïn un missatge en vídeo.
Obrim pàgina cultural perquè l'Orquestra Simfònica del Vallès aterra aquest cap de setmana a la Faràndula per interpretar el concert de valsos i danses que dona la benvinguda de l'any a Sabadell. En aquesta ocasió, els famosos valsos de Johann Strauss fill es veuran acompanyats de música modernista i de quilòmetre zero, tal com explica un dels fundadors de l'OSB, el violista Lluís Cabal, al programa El Cafè.
Rescatant música molt més nostra, molt més propera, música modernista, música de sarsuela catalana i també doncs, no de sarsuela, però sí de compositors catalans d'aquesta època que aniria doncs, a segle XIX i primer terç del segle XX. No? Amb la qual cosa, bé, recuperem tota una sèrie de música molt interessant, molt bonica, i que jo penso que es pot mirar cara a cara amb la música d'Strauss, perquè no li té res a envejar.
Les dues cites amb l'OSB i els valsos i danses són dissabte i diumenge a les 7 i a 11:45 del migdia.
El concert compta amb dues sopranos convidades, Júlia Ferrés Llongueres el dissabte i Irene Mas Salom el diumenge. En aquestes audicions, els directors, en aquesta ocasió Xavier Puig, hi poden posar la seva visió personal per incorporar partitures més enllà d'Strauss que maridin bé amb el vals i amb la polca. Lluís Cabal recorda també a la ràdio com va començar l'any 1988 la història d'aquest concert convertit ja en un clàssic de les festes nadalenques.
Va ser una idea molt brillant del mestre Albert Argudo, aquí des d'aquí li envio una abraçada, que ell sempre deia, hem de fer valsos per Nadal. En aquella època els valsos per Nadal només els feia la Filarmònica de Viena, per la tele, el dia 1 de gener. I ell sempre ho deia, hem de fer valsos per Nadal. I al final, al desembre del 88, el concert de Nadal que vam fer la Simfònica, una Simfònica molt jove, perquè havia arrencat el gener del 87. O sigui, imagina't, encara no portàvem 2 anys de vida. vam fer aquest concert, i el vam fer només a Sabadell, perquè en aquell moment, doncs clar, no giràvem encara.
Aquest és el concert que no s'ha deixat de fer mai i serà la millor manera d'acabar el 2020 i començar l'any nou. Cabal defuig el terme música clàssica per tots els prejudicis que comporta i diu que el públic hi anirà a seguir el ritme, a emocionar-se, a vibrar i a ser feliç.
I ara anem al teatre perquè el sabadellenc Xavi Quero presenta l'Empaperat Groc. L'obra es basa en un conte original de l'estatunidenca Charlotte Perkin Gilman, publicat com a resposta a un tractament que el seu metge li va receptar, un estiu tancada en unes golfes.
El dramaturg ha recuperat un conte del segle XIX que planteja el tractament de les dones durant l'època victoriana, un estiu sense cap mena d'estímul intel·lectual, reclosa després d'un part i que converteix el relat en terrorífic. Escena que era compta amb la col·laboració de la veterana actriu Roser Batalla. Ella és capaç de crear un personatge rodó que travessa totes les fronteres de la follia en un monòleg de 80 minuts. Així ha explicat la tasca dramatúrgica al matí.
El relat és una narració molt fragmentària, amb el qual de vegades l'ordre està alterat, deliberadament alterat, perquè és perdre la pròpia noció del temps. Vaig aprofitar això perquè moltes vegades, encara que hi hagués una cronologia, si no estiguessis molt atent, podries perdre't, perquè és una i altra vegada el mateix, amb petits canvis, amb petits canvis. És a dir, és un dia de la marmota sense que t'hi ha gràcia. I, clar, això és dificultós perquè has de saber molt bé quin tempo has de crear amb les paraules.
L'Empaperat Groc es podrà veure a la Sala Versus de Barcelona fins al dia 10 de gener.
Poquíssimos minutos de entrar en el año.
Pero que no ha llegado todavía.
Aquest cap d'any volíem fer la grossa. Però per culpa de les restriccions només farem salsitxa.
Ketchup, mostaza, salsitxes i panecillos.
Dijous 31 acaba l'any amb ritme i els dos locutors de ràdio que es guanyen la vida venent hot dogs i punxant funk i soul, Ot Burgaia i Aleix Graell, volen fer-te ballar per entrar el 2021 amb una altra actitud. La nit de Cap d'Any, a partir de les 10 de la nit, escolta Salsitxes Paradís, especial mossegant el 2020, un programa que ha estat aprovat pel Procicat.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostàs. Do what you want!
Aquest Nadal, Cap d'en Reis virtual.
Cap d'en Reis virtual.
Totalment gratuïta i 100% solidària. Mou-te i corre per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Dona suport a la primera línia vers la lluita per la Covid-19.
Corre on vulguis.
Corre a casa, al carrer, al gimnàs, a la cinta. Corre per la muntanya o per la platja. Corre pel pati o per les escales.
Corre i mou-te pel Taulí.
Cap d'en Reis virtual.
Del 22 de desembre al 31 de gener, inscriu-te i registra amb la teva app favorita un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
La teva inscripció serà donada íntegrament a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
Inscriu-te i fes el teu donatiu a capdenreis.cat. Capdenreis.cat.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Dos minuts per les dues. Moment de repassar notícies més enllà de la ciutat. La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'RT, ha baixat d'1.
En concret, cau a 4 centèsimes en 24 hores fins a 0,99. El risc de rebrot baixa 4 punts fins a 324. Ara bé, s'han declarat 3.805 nous casos confirmats i el 6,09% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 16 noves morts, 25 ingressats menys i 3 persones més a l'UCI que fa 24 hores. El total de vacunats és de 1.795, 562 més que dimecres.
I atenció, perquè el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha fet una crida per quedar-se aquesta nit a casa mentre diu que s'estudien noves restriccions. Ha comparegut per explicar el dispositiu previst per aquesta nit de Cap d'Any amb Mossos d'Esquadra en una roda de premsa que ha estat marcada per l'absència de representants de la Conselleria de Salut. I pel que fa a l'any que ve, el permís de paternitat s'ampliarà i passarà a ser de 16 setmanes a partir d'aquest 1 de gener.
D'aquesta manera s'equiparen els permisos als dos progenitors, que són amb el 100% del salari de forma intransferible. És a dir, que un progenitor no pot cedir setmanes a l'altre. El canvi legal que es va aprovar el març del 2019, els dos progenitors estaran de permís obligatori de forma ininterrompuda i a jornada completa durant les 6 primeres setmanes posteriors al part.
Nosaltres ho deixem aquí. Mig minut per arribar a les dues. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva a l'Hotel Suís avui amb en Pau Vituri. Allò que diuen, fins any que ve, que vagi bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.